Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
9 minuts passen de les 11 del matí, obrim la segona hora del Sant Cugat a fons i avui l'espai de música el condueix el Xavier Blanc. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Carme, molt bon dia a tothom.
Com passa el temps?
Passa, sí, ja fa 4 setmanes que vaig venir.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquest any ens veiem poquet.
Bueno, però són trobades, diríem que, profitoses.
Esperem que sí.
Sí, no?
Esperem que s'aprenguin coses noves i que sobretot s'aprengui a gaudir una miqueta més de la música.
I avui, mai millor dit, parlem del temps?
Avui parlem del temps,
però
sí.
No del dia que fa.
No del dia que fa, d'aquesta mena de primavera eterna en la que estem instal·lats, malauradament, mm-hmm. per molt que la gaudim passejant, per aquí a Sant Cugat.
Però, sí, ja dius bé.
Però comença a ser una mica preocupant, això. Però, en fi, aquest tema ja el tractaràs amb els experts,
sí.
que segur que és un
que
tema...
Que som tots,
que som tots
parlem
sí,
del
exacte.
Temps.
Sí, sí, sí. Escolta, no, el temps, per què? Mira, perquè m'ha passat una cosa molt curiosa. És que jo per avui tenia previst una cosa, havien de venir uns convidats i ahir a la nit em comuniquen que aquests convidats, per raons de força major, no poden ser avui aquí. I no tenia res, no tenia plan B, no tenia plan B.
Sí.
I aleshores, de cop i volta, i després de tot el dia de feina i tot, i dic, ostres, ara què fem demà a la ràdio, no? I llavors dic, hauré d'improvisar alguna cosa, però tinc molt poc temps. Llavors, amb aquests dos conceptes, improvisació i temps, em vaig quedar una estona ja dins a l'aula, a l'escola de música, aquí a Sant Cugat, al conservatori,
jugant
i dic, què faig? Una cosa sobre improvisació, una cosa sobre el temps. I al final, com tenim aquesta tendència a anar cap a allò que és més difícil, no allò més fàcil, doncs vaig decidir, sobre el temps, perquè el de l'improvisació em semblava molt fàcil, perquè buscar improvisació n'hi ha tanta i hi ha tanta cosa, però sobre el fenomen del temps i poder fer entendre als oients alguns conceptes molt especials sobre el concepte del temps, doncs em va semblar que era interessant. Per què el temps? El temps, no el temps entès com a... no, la climatologia, no com el temps que passa, sinó com el temps que traduït a l'italià és el tempo. Uh-huh. El tempo que és el que els músics utilitzem per saber o per gaudir d'unes determinades pulsacions que fan que una música tingui un tempo determinat. El tempo és una cosa que s'utilitza des de sempre en música, aquest concepte en italià, el tempo, tempi en plural, i que després s'ha exportat, no s'ha exportat des de la música, però que s'utilitza en moltíssims àmbits. En el món de la política es parla molt
tempos.
Del tempo. Mm. Ara heu estat una bona estona parlant de futbol, de l'antic futbol,
de
fa anys aquí a Sant Cugat, i en el futbol també sempre es parla del tempo que té un equip, aquest tempo, si aquest tempo convé, aquest tempo, el tempo. Llavors, doncs mira, vaig pensar, anem a parlar una miqueta del tempo. Llavors, què passa amb el tempo, amb els músics? En qualsevol tipus de música, des de sempre hi ha hagut dues tendències, per part dels compositors i per part dels intèrprets, i que després això repercuteix en com s'escolta la música. Una tendència, la primera, és intentar fixar un tempo determinat, és a dir, que tu, quan compons una cosa, puguis comunicar d'alguna manera a quina velocitat has de cantar o tocar aquella cançó. És a dir, que necessitem un referent d'una manera determinada de parlar, o una manera determinada...
És una pauta.
És una pauta, uh-huh. I això no és tan fàcil com sembla, perquè el llenguatge musical escrit no sempre ha estat encertat o prou sofisticat com per poder marcar aquesta tendència. I l'altra tendència és... completament la contrària, és la necessitat que tenim els intèrprets i els compositors d'intentar anar a la contra d'aquest tempo estable. És a dir, com fem per intentar portar-li la contrària a aquesta pulsació exacta. I això s'ha anat, aquestes dues coses s'han anat fent tota la vida. És a dir, si jo et canto que li darem al noi de la mare, o et canto que li darem al noi, és molt diferent.
Sí.
Hi ha moltes cançons el 25 de... que si jo et canto aquesta Nadala en aquest tempo, tu la trobaràs inapropiada. perquè et semblarà molt ràdio que s'ha pres, perquè s'ha pres una tila o per què canta
el fum, 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 o és que
necessites un cafè. I aleshores, el tempo moltes vegades s'ha transmès en la cultura popular i en la cultura clàssica també per tradició oral, és a dir, que a tu t'ho ha cantat la teva mare, en veia la seva, la teva àvia, i així fins a arribar a l'origen dels temps. I els tempi s'han anat mantenint, però quan ja comencem a escriure partitures i a escriure coses una mica més complexes des del punt de la textura i l'estructura, això complica molt la cosa. Anem a escoltar una peça de Guillem de Machaut, que és un motet d'un compositor francès que va viure entre el 1300 i el 1377, en el que veurem com les diferents veus van treballant en un intent de tenir com tempis diferents. Ara ho escoltem. Això que escoltem és un motet que després se n'ha dit d'això que és un motet isorítmic. Això vol dir senzillament una sèrie de complicacions contrapuntístiques que feien els compositors per donar la sensació de que el temps el podien agafar,
moldejar
d'una determinada manera. Perquè en aquella època hi havia molta música que portava unes pulsacions molt estables, molt contundents amb la percussió o amb els instruments de corda o de vent, i que feien que era molt clar si el compàs era de 4, si el compàs era de 3. Llavors, amb aquests recursos del contrapunt, de fer notes contra notes i així, donaven com aquesta sensació de poder agafar el temps i moldejar-lo com si fos una plastilina temporal, per dir-ho d'alguna manera. I això va arribar a punts ja des del principi, estem parlant del segle XIII, el segle XIV, el segle XV, el segle XVII trobem un altre exemple, que ja directament ja ho deien. Hi ha un compositor que és el compositor d'Anglebert, que és francès també, i que ja fa un preludi directament diu no mesurat, és a dir, en el que les barres divisòries dels compassos, en les partitures i tot, els fa desaparèixer, i és com una mena de fluctuació en el temps, intentant combatre aquesta tendència generalitzada de marcar les pulsacions del temps. Escoltem el preludi.
Saps què pensava, Xavier?
Què pensaves, quan Carme?
És que, dic que si hagués de reproduir això, allò tararejant una miqueta, seria impossible. No em veig capaç.
No et veus
perquè
capaç.
No hi ha un tempo.
Perquè no hi ha un tempo. Mm. Ni que sigui, tu et quedes amb una cançó que et sona per la ràdio. Sí.
Flueix tant.
La melodia, potser no se't acaba, però el ritme, sobretot quan està molt marcat, se't queda. El ritme té una... deixa una petjada en la ment molt profunda, molt més que altres sistemes, perquè és el sistema més primari. Les primeres manifestacions musicals, està estudiat pels etnomusicòlegs, són les manifestacions rítmiques. En les coses més tribals, abans de tenir melodia, el que tenen és un cop de tambor contra un tronc o contra una pell d'animal tibada, no?
Sí, no té les marques, no?
Exacte.
No,
llavors,
no hi ha les marques i no...
I això és una necessitat expressiva molt potent al llarg de la història de la música, la necessitat d'anar contra el tempo, d'anar contra aquesta fixació del tempo. Per què? Perquè si tu ho mecanitzes i fas una cosa tan maquinal, li pots trobar un determinat tipus d'expressió, però també li pots trobar en alguns moments una antiexpressió, és a dir, aquesta persona és molt freda tocant, o és molt mecànica, o aquest compositor perquè ha escrit això d'aquesta manera tan sistemàtica, no? No té prou imaginació com per... Llavors, ja des d'èpoques molt primerenques, el que es fa és això, compondre d'una determinada manera. Per què? Perquè això va molt associat a un determinat tipus de sentiment. El Froberger aquí, o el d'Englebert, que hem escoltat, o un compositor com Froberger, que ja per commemorar la mort d'un rei ja fa una cosa absolutament desmesurada, també desmesurada no per gran, sinó perquè no té mesura, perquè no té, amb aquest estil de prelude non mesuré, una cosa absolutament així, es fa perquè es vol expressar aquesta sensació de fluctuació del temps des del punt de vista expressiu, perquè les emocions no són emocions maquinals, òbviament. Clar. És a dir, quan estem molt tristos o quan estem molt contents, i si som bipolars passem de l'un a l'altre, doncs aquestes tendències no les pots fixar d'una manera maquinal, perquè quina tristesa és una tristesa previsible o una alegria absolutament. Clar, el que té d'important tot això de l'emoció és la sorpresa que té aquesta emoció, que t'agafa una miqueta quan et donen una notícia, sigui bona o dolenta, tu reacciones d'una determinada manera. I això, per exemple, ho podem escoltar molt bé en el Lamento de la Ninfa, de Claudio Monteverdi, que és una peça del 1638, en el que ell posa al principi de la partitura, nosaltres sabeu que les partitures, ja des del segle XVII i XVIII, van encapçalades per terminologia, en molts casos, quasi sempre italiana, que és el que es va posar de moda a Europa, i diu adagio, allegro, allegretto, presto, etc. Andante, manon troppo, totes aquestes coses que després en els programes de ràdio, ara escoltarem la sinfonia tal, amb els moviments, adagio, doncs és això. I a vegades els compositors, trobant que això no era suficient per definir el que es podia fer, i afegien alguna explicació. I en aquí el Monteverdi posa que s'ha de cantar al ritme del sentiment. Ell diu tempo de l'afecto e non a quello de la mano, és a dir, no amb la direcció d'algú que dirigeixi amb la mà, sinó per lo que vagi sorgint del propi sentiment de les paraules que tu estàs dient. Això és meravellós perquè és una declaració de principis molt potent en contra de l'estabilitat del tempo. Escoltem aquest lamento, en aquest cas cantat per la Montserrat Figueres.
Oh,
Vellós de la Nimfa, és un motet de Claudio Monteverdi, i va desenvolupant aquesta pulsació absolutament indefinida a partir del text parlat, del temps cantat del que vas dient, no? Perquè quan t'emociones, t'afecta la manera de parlar, parles d'una determinada manera, si estàs molt esverat parles molt ràpid, llavors comences a parlar molt ràpid, o si estàs molt afectat i estàs molt trist. Doncs això és el que Monteverdi d'alguna manera vol que amb les seves obres, i en aquesta concretament ja ho posa directament, ho demana, perquè ningú tingui la tentació de cantar això amb un tempo absolutament definit. El tempo definit, però, perquè sembla que estiguem penalitzant aquest tempo definit, ha estat una autèntica obsessió, com deia, per part de tots els compositors i dels intèrprets, perquè necessitem tenir unes coordenades fixes per entendre'ns, per parlar un llenguatge comú. I durant molt de temps, durant tot el segle XVI, XVII i XVIII, un dels referents era el món de la dansa, perquè les danses es ballaven a unes velocitats determinades. Fixa't nosaltres, per exemple, amb la sardana, que és molt més posterior, però que tu sents una sardana i no, les sardanes no van molt ràpides o molt lentes, més o menys es belluguen sempre amb el mateix tipus de pulsació. Tenen els curts i tenen els llargs. I tu sents una sevillana, i la sevillana té doncs, una estabilitat, pot oscil·lar, òbviament, i després a tot, com a compositor o intèrpret, et pots recrear. Doncs durant el passat, la dansa, diguem que donava moltes pistes de com havia de ser el tempo. I molts dels compositors escrivien per danses, escrivien suites de danses, i un dels que va contribuir més a aquestes suites de danses va ser Lully, un compositor francès, d'origen italià, per cert, florentí, i que amb les seves suites i amb les seves de danses i les seves òperes feia que hi haguessin uns tempi determinats per determinades danses que podien canviar molt poquet. I això s'agafava com a referent, estem parlant dels minuets, de les borrers, de les gigues, de les gavots, de les sarabandes, i aquestes peces, amb una obertura, que se'n deia l'obertura a la francesa, que fixava un moviment lent amb un tempo molt determinat i un moviment ràpid amb un tempo molt determinat, es va extendre per tota Europa i tothom sabia quin era el tempo, de la mateixa manera que sabem com s'ha de cantar el noi de la mare, tothom sabia a tota Europa quin era el tempo que s'havia d'agafar. No hi havia dubtes fins que els hi va bé. Però, en principi, la sensació era de seguretat, de dir, és que jo toco una obertura a la francesa i sona exactament d'aquesta manera. Aquests tempi, el lent i el ràpid, es van extendre per tota Europa, i els de les danses també. I tothom sabia com s'havia de tocar. Però què passava quan no escrivies una dansa? Escrivies una peça qualsevol.
Per ser ballada.
Per
ser ballada.
Sí, i per ser ballada o per ser escoltada només. Que quan passava temps des que s'havia escrit o s'havia interpretat i no es tornava a interpretar, es perdia la noció. Allà deia Sarabanda, o deia Adagio, però si ja feia molts anys que la Sarabanda no es ballava en aquella cort o en aquell palau, dius, ostres, això com deu ser? I aleshores es van començar a preocupar molt els compositors i els intèrprets, de dir, bueno, com canto aquesta cançó, com toco aquesta peça, qui diu Adagio, qui diu Allegro, qui diu Presto, però això vol dir ràpid, però dintre del ràpid tenim
diferents
diferents rapideses, diferents lentituds, i aleshores van començar a preocupar. Aquesta era una preocupació que ja venia de molt temps enrere, de trobar una manera de fixar el tempo. I aquesta manera de fixar el tempo es va culminar amb la invenció del metrònom. El metrònom, que és aquest tic-tac-tic que té uns números i que ara tots són electrònics. Potser algú encara en té alguna casa de quan era petit, perquè en queden molt poquets de metrònoms d'aquests de pèndol. És la culminació d'una necessitat de fixar quantes pulsacions hi ha per minut, i per això el número 60 del metrònom coincideix amb el segon, és igual a un segon, i era tan fàcil com posar això a la negra, o la corxera, o la blanca, que són valors determinats que els músics sabem interpretar, duren tants segons per minut, llavors et posen allò i tu tens un metrònom que sona, no? I ara tots portem el metrònom al mòbil, eh? Vull dir que això ara ja ha passat a la
història.
A la història, allò del metrònom així, però vull dir que si qualsevol que tingui un metrònom o un telèfon pot tenir el metrònom i posar-lo en marxa. Mira, ara jo el tinc en marxa, però com que el tinc en silenci, ara tinc el silenci. És el metrònom típic, no? El so del metrònom.
Està marcant.
Llavors el poso més ràpid. I llavors... Mira, coincideix, però no
amb
els senyals horaris, però no anem a tempo d'haver-ho sabut. Ja m'ha passat diverses vegades això d'alguna anècdota amb el senyal horari. Una altra vegada ens va passar també, que va fer les mateixes notes que una, te'n recordes, Albert? Doncs bé, el metrònom.
Marca el tempo, també.
Marca el tempo. I per què el metrònom? El metrònom és la culminació d'una llarga història d'intentar fixar. Primer van inventar tota mena d'artilugis que tenien com a fonament el pèndol. Per què el van inventar? Perquè l'únic punt de referència que tenien antigament, abans d'inventar alguna cosa, era el pols humà. Encara en el segle XVIII era el que es considerava quants, en el seu tractat, un flautista molt famós, que va escriure un tractat que s'utilitza moltíssim, perquè diu, dona moltes pistes de com interpretar la música antiga, diu que per saber el bon tempo s'ha de tenir com a referència el pols d'un home tranquil. I això ens dona referència, però imagina't quina manca de rigor, perquè un home tranquil pot tenir el nombre de pulsacions pot variar.
Si podem fer una selecció de quin estat de tranquil·litat,
de tranquil·la, no? De tranquil·litat de l'home tranquil. L'home tranquil, que per cert és una pel·lícula de John Ford. L'hombre tranquilo, sí. En aquella època. Doncs l'hombre tranquilo aquest del John Ford és el que definia quina era la pulsació. Tu posaves la mà aquí i dius, ah, mira, això, doncs llavors, en tantes pulsacions del pols tens la referència musical, però això era una inexactitud. Llavors hi va haver teòrics com el Lullier, que no és el Lullier, és un altre personatge, el Lullier, que va inventar un pèndol, tot de gent que van inventar pèndols, com l'Engremel, que va inventar uns conos metàl·lics per inventar com una mena de capsetes de música, perquè la preocupació era dels compositors era quan ja s'ha acabat de tocar, tothom ja ho toca a la seva manera, perquè les seves emocions influeixen en el tempo, i això els hi feia ràbia. A partir d'un moment determinat els hi feia ràbia. Llavors van començar, en l'època de la tecnologia del segle de les llums, van començar a inventar rellotges, màquines, pianoles, músics que tocava, o sigui, robots que tocaven amb mecanismes que feien música. Això no era propi només de l'exclusió de la música, també hi havia jugadors d'escacs que amb mecànica, tot això es conserva en molts museus, un flautista, un clavecinista que toquen, i tot és enginyeria mecànica d'aquella època, del segle XVIII. I això en tenim molts exemples de compositors que fixen o que tenen com a referent aquests elements mecànics per poder fixar d'una determinada manera el tempo. Fins i tot a vegades em feien broma de tota aquesta mena d'apoteosi del rellotge, perquè el rellotge definia una manera de viure molt diferent. Quan no hi ha rellotge, la vida flueix indefinidament, no hi ha moments concrets. En el moment que hi ha rellotges, que al principi els rellotges els van inventar els monjos en els monestirs per tenir unes alarmes per les pregàries de la nit, perquè durant el dia ja funcionaven
no
amb el sol.
Perquè no se'ls passessin.
I tenien unes, i llavors sonaven, i a partir d'aquí després ja va llevar els rellotges en els campanaris i tot això de les esglésies. Llavors aquesta necessitat de fixar la cosa, quan tens el temps, fixat per un rellotge, el temps ja passa a ser reproduïble, és a dir, que totes les fraccions de temps passen a ser objectives, abans eren
sí,
subjectives, és una mica... Llavors, per exemple, fins ara hem escoltat música del Renaixement, del Barroc, ara escoltem un dels grans clàssics, Joseph Haydn, amb una mítica i molt coneguda peça, que és la Simfonia del Rellotge, que és una petita ironia sobre aquesta mena d'invasió dels rellotges que estaven tenint en aquella època. Aquí sentim tic-tac, tic-tac, és una referència clara, rítmica, que Joseph Haydn fa per fer referència al món del rellotge, dels pèndols, del rellotge, tota aquesta mecànica que estava invadint el món de la música. Aquesta necessitat de fer... música amb estructures molt fixes s'ha conservat sempre al llarg de la història. És a dir, no perquè hi hagi hagut aquesta necessitat expressiva d'anar contra el tempo, s'ha perdut aquesta batalla, diguem. La batalla es manté entre la necessitat de mantenir un tempo estable i la necessitat d'anar contra aquest tempo. Un dels exemples que tothom té a l'oïda, però sota aquesta reflexió adopta un caire diferent, és el famós bolero de Ravel. El bolero de Ravel, aquest ritme així, que des del començament fins al final de l'obra pot arribar a exasperar i al mateix temps pot arribar a hipnotitzar i a viure-ho com una mena de sensació molt agradable, de sensació de seguretat, de dir, van passant moltes coses, però aquest ritme està aquí tota l'estona. No? Ravel se sorprenia ell mateix d'aquesta peça de 1928, perquè per ell va ser un pur exercici d'instrumentació. Ell no ho va fer com una peça així de veritat, ho va fer per practicar l'instrumentació de l'orquestra. Per això van passant tots els instruments i és tan característica amb això, però ha tingut molt èxit. Jo crec que la clau de l'èxit és aquesta necessitat de primària de tenir uns ritmes estables, i en aquest cas és el que se'n diu un ostinato, una cosa que s'obstina en mantenir-se tota l'estona, i el bolero Ravel, escoltem-lo, té aquesta característica. Comença el tema al clarinet, van passant tots, s'hi van afegint, va construint una textura musical cada vegada més densa, amb crescendo que culmina en una cosa molt, molt apoteòsica, però sempre sota aquest ritme, aquest ritme que es va mantenint. És un exemple de tants d'aquesta necessitat de mantenir el tempo.
És curiosa aquesta història sobre la creació del bolero.
Sí, sí, és no? molt curiosa. Sí, sembla com que hagi estat
una gran creació, no?
pensada. I el que passa que Ravel, una de les coses que se li reconeix més és que era un gran instrumentador. Instrumentador vol dir que sabia la paleta de colors de l'orquestra, era un geni a l'hora d'utilitzar-la, no? I clar, aquí, amb un tema com aquest, i amb aquesta cosa tan recurrent, doncs la instrumentació cobra una importància capital. Llavors, per això se li reconeix tant aquest bolero des del punt de vista artístic, perquè és un prodigi d'instrumentació, com tantes altres coses que ell feia. Però això era un exemple més, com el de Haydn, no? de necessitat que tenim els músics de marcar, de marcar amb el pèndol, amb el metrònom, de tenir una estabilitat, no? Però tornem a l'altre extrem. L'altre extrem és perquè totes aquestes peces, quan el compositor vol que hi hagi emocions diferents, els ritmes que siguin diferents, les articulacions, vol dir com articules tu, ho fas més picadet tot, més lligat, tot més enganxat, com respires els instruments de vent, els cantants, on respires? Respires aquí, una mica més enllà, tota l'harmonia, tots els acords, en fi, hi ha tantíssimes coses que influeixen en el tempo, que el tempo tu el pots fixar entre un punt i un altre punt, però entre tot el que passa entre punt i punt, pots fer el que vulguis. Entre un cop de metrònom i l'altre, aquí tenim llibertat, els intèrprets, figura. Alguns compositors te la donen molt i d'altres te la donen menys. I els compositors que, a més, són intèrprets i els hi agrada molt bellugar el tempo, llavors les seves peces estan compostes ja directament amb aquesta necessitat de que el tempo sigui molt fluctuant. El que era un prodigi de fer això era Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, que és un compositor romàntic, polonès, i que va escriure, sobretot, molta música per a piano, i la seva manera de tocar es veu que era indescriptible. Tenia un no sé què que feia que es bellugués el tempo d'una manera que només ell sabia fer. Això ho diuen les cròniques de l'època. Quan la gent tocava les peces de Chopin, no arribaven a tenir la màgia, el que els andalusos diuen el duende, que tenia Chopin. I aleshores aquest rubato és aquesta manera de bellugar la pulsació perquè la música t'ho demana o perquè el sentiment t'ho demana. Aquí ja entres a si són indicacions del compositor o són estils determinats que tu vas adoptant perquè la teva personalitat et fa expressar d'aquesta manera. Un dels que tocava, un pianista que tocava molt bé Chopin i que sembla que l'encertava bastant amb el tema del rubato, era l'Arthur Rubinstein. Escoltem ara un nocturn. Aquest rubato, aquesta manera de, aquest balanceig en la manera de tocar, molt característica de Chopin, és un referent en aquesta manera de tocar contra el tempo. Diguem que està escrit, però tot això, si tu veus la partitura, no està definit gràficament, totes aquestes oscil·lacions. Tot això és la cadència que tu li dones en cada moment.
Clar, i això permet singularitzar i personalitzar
moltíssim
cadascun dels intèrprets.
Per això, clar, per això tots aquests compositors segueixen vius i per això s'omplen els auditoris quan apareix algú que té una màgia especial diferent de la de l'altre.
Permet donar-li la teva pròpia personalitat.
La teva pròpia personalitat. Per què? Perquè hi ha aquesta manera d'entendre la manca de pulsació, per dir d'alguna manera. Contra la manca de pulsació no només hi ha el rubato, hi ha hagut gestos molt excèntrics de compositors contemporanis contra el tempo. I ara vull que escoltem una cosa, a veure si escoltem un poema simfònic de Ligeti, i aquest poema simfònic de Ligeti sona així.
Què és això?
S'ha posat a ploure. Això és una peça que va escriure Giorgio Ligeti en el 1963 i que és un poema sinfònic per a 100 metrònoms. Poses 100 metrònoms dels d'abans, del pèndol, necessites 10 persones per accionar-los tots alhora, i la peça és això. És un acte de rebel·lia contra el metrònom, contra moltíssimes coses. A partir d'aquí tu pots agafar-t'ho com una broma o com una obra d'art. Això ja és una altra discussió que no ens pertany avui.
Hi haurà per tots els gustos.
Segur. Que n'hi ha per tots els gustos, efectivament. I amb això s'acaba la discussió. Però el que té molta gràcia és això, els 100 metrònoms aquests tots sonant alhora. Uns se'ls hi dona corda, llavors els apareixen els intèrprets, els 10 intèrprets, per donar corda en el metrònom, fins que a partir d'un moment determinat està indicat que deixin de donar corda, i llavors mica a mica es van extingint fins que al final queden un parell de metrònoms. Bueno, és un joc. Aquesta peça es va estrenar en el 1963 i la van filmar a l'estrena per televisió. I la reacció tant per la televisió holandesa, als Països Baixos va ser, i la reacció del públic va ser tan agressiva i la pitada tan descomunal que els de la televisió no es van atrevir
a fer els millors moments.
I no es van atrevir a posar la peça aquesta dels 100 metrònoms per la televisió, i va ser substituïda per un partit de futbol.
Ah, mira.
Mira. Però bueno, aquesta és una manera de rebel·lar-se un cop més contra aquesta necessitat dels músics, del tempo, no? Tant metrònom i tant d'això, doncs mira, aquí teniu 100 metrònoms sonant alhora, a veure què en fem amb això. I l'altre costat absolutament, l'antítesi absoluta d'això és aquesta peça que escoltarem ara, una peça de molt coneguda, estranyament la peça més coneguda d'un compositor, John Cage. Escoltem-la.
Hauríem pogut fer el que fos,
sí, no?
Ens
que
han deixat tot aquest espai.
Sí, no s'ha espatllat res, no és que hagi fallat el tècnic de so, en aquest cas. L'Albert sabia molt bé el que estava posant. És senzillament una peça que es titula 433, i que, insisteixo, és una peça molt coneguda i que s'interpreta més dels que es pensa. Que
és una peça de l'any... La durada
433, ah. I és una partitura que té diversos moviments, però que diu touchet, és a dir, que tu estàs allà. I moltes vegades es fa en piano, però es pot fer amb qualsevol instrument. Tu surts allà i et mantens en silenci. I és una reflexió sobre el silenci que va fer John Cage, amb la sensació que ell no podia tenir mai silenci. Pascal Quignard diu una cosa molt bonica en un llibre, un escriptor francès contemporani, diu que les oïdes no tenen parpelles, és a dir, que nosaltres podem fer la foscor tancant els ulls, però el silenci no, les oïdes no poden tancar-se, llavors és molt difícil. Llavors el John Cage escoltava els seus propis batecs del cor, els sorolls de la panxa, i quan hi ha públic és molt difícil que hi hagi silenci. De fet, aquí s'atenen els petits sorolls del músic quan s'asseu, llavors comença la peça i tothom es manté en silenci. Fem una prova.
Uns segons de silenci,
a veure què
se sent. Has sentit res?
Jo sento un soroll de fons, sí. Sento coses. Jo sé que aquí estem molt ben aïllats.
Que no s'espanti la gent,
Que no s'espanti
la gent. Que no hem marxat, que hem fet un experiment només.
Sí, i aleshores... Bé, era una època en la que s'estava fent molta pintura que consistia en un minimalisme que arribava a extrems, en el que es deixava ja la tela en blanc, i el John Cage també va voler experimentar amb el so, l'absència de so, igual que amb l'absència de color, com un recurs expressiu. I això era va ser la culminació de manipular el temps anul·lant tot so, de manera que el temps es dilata d'una manera extraordinària. És a dir, 4 minuts de música es fan, si la música t'agrada, molt curts, i 4 minuts de silenci es fan i aquells 33 segons que li falten per arribar al cinquè minut es fan exasperants, et poses realment nerviós, et dius, bueno, què estic fent aquí?
Perquè és... veiem que tot i les mesures és relatiu al temps.
I ara amb aquesta mena d'horror vacui que tenim, el silenci en el que necessitem el mòbil tota l'estona en funcionament, ara que és el moment
mobile
que ja s'estan ocupant, ja s'ocupen prou de que els nostres mòbils es converteixin en algo indispensable, i llavors el silenci desapareix, aquella sensació de silenci s'ha perdut, i fixa't que els minuts de silenci en els camps de futbol, cada vegada el minut és més curt, aviat hauran de dir un segon de silenci, perquè cada vegada duren menys, perquè es fa insuportable un minut en el que no passi res.
Sí, sí.
Antigament això no era tan així, ara és així. Jo crec que aquestes dues tendències queden molt ben reflectides en totes aquestes peces, necessitat d'un tempo estable i necessitat d'anar contra el tempo. Això no és res més que una lectura, una metàfora de la pròpia vida. Necessitem les nostres rutines, necessitem els nostres hàbits, però de tant en tant necessitem transgredir i xisclar una mica i ballar una mica i divertir-nos una mica per trencar totes aquestes rutines. La música no ha fet res més que reflectir al llarg de la història aquestes tendències tan humanes de necessitat de tempo i de necessitat de no tempo.
Doncs la música, com altres arts, no se n'escapa d'aquesta preocupació i d'aquesta interpretació que es fa, depèn de quin costat t'hi trobis. Avui hem parlat del tempo, hem experimentat amb ell.
Sí.
I, Xavier, t'esperem d'aquí unes setmanetes.
D'aquí unes setmanetes, a veure si...
Que ara, vist ara...
Sí.
Són molts dies.
Són molts dies.
Però segur que quan ens hi tornem a trobar, el tempo potser tindrà una altra dimensió.
veurem què ha passat a les nostres vides i com haurem definit. Quedem emplaçats per tenir una reflexió sobre com ha estat el tempo d'aquestes setmanes que venen.
Sí, senyor. Gràcies, Xavier. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.